migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fa 175 anys que es va inaugurar la línia de tren d'entre Barcelona i Mataró. Va ser la primera línia ferroviària de la península. No la primera línia ferroviària espanyola. La primera línia ferroviària espanyola va ser a Cuba en aquella època. La primera a la península va ser el tren entre Barcelona i Mataró. 175 anys. Abans de continuar, us dono la benvinguda a Mediodia COPE, a migdia COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i us dic això perquè a partir d'aquí poc sospitaven els promotors d'aquesta línia ferroviària que a part de començar una nova manera d'entendre la indústria, el transport, una nova manera de fer les coses, no entrarem en detalls conforme al que passa darrerament, però és cert que entraven en una manera de fer les coses, una manera de viatjar, una manera del transport molt diferenciada, una autèntica revolució. Però a part d'això, entraven altres coses, i és el maquetisme. L'afició pel tren va arribar a col·leccionar miniatures ferroviàries que acostumen a ser, algunes d'elles, cares i molt properes a la realitat, a autèntiques, fins al mínim, reproduïdes fins al mínim detall. A partir d'aquí, federacions, associacions, persones que col·leccionen trens, maquetes de trens, combois, doncs anar proliferant amb més unitats o menys unitats, no? I després exposicions, per exemple, la de Lleida Expotren a Lleida, per exemple, que és tot un referent no només a Catalunya i a Espanya, sinó internacional, no? Que es va fer al mes de març, per exemple, el Mini Expotren, que també es farà a Lleida el 23 i 24 de novembre, també serà un referent. Bé, a partir d'aquí parlaré d'una persona, us parlaré d'una persona que va començar des de ben petit a tenir aquest hobby. Col·leccionar maquetes ferroviàries. Amb un nivell tremendo. Tant és així que ha obert un museu a Igualada, el Rail Home Barcelona. Però l'objectiu no era el museu. El museu és una conseqüència de totes les peces que aquest home va començar a col·leccionar, a col·leccionar i col·leccionar. I hi ha tota una nau industrial d'aquesta col·lecció privada de maquetes ferroviàries que és un museu, que es diu Rail Home Barcelona. Parlem amb el senyor Antoni Rabell, que és el promotor, el propietari i el director de tota aquesta gran exposició dedicada a un hobby meravellós que és les maquetes ferroviàries. Antoni, bon dia, benvingut.
Bon dia.
He dit bé, no? És una conseqüència, no?, de tot el que tenies, aquest museu.
Sí, efectivament. A veure, jo vaig ser col·leccionista des de ben petit i una de les coses que tenia clara és que quan jo fos gran volia tenir una maqueta molt gran. Val? Llavors, entre la quantitat de peces que jo vaig anar col·leccionant i l'interès per construir aquesta gran maqueta, va néixer la idea de donar-ho a conèixer a través del Rail Home. I això comença el 2014. De fet, aquest any celebrem el 10è aniversari. I tot just estem a la meitat del projecte, perquè per l'any que ve s'esperen novetats importants. Sí. Així és. És una cosa viva, que no està acabada, i que anirà desenvolupant-se al llarg dels anys.
Però llavors entenc que això no acabarà mai, no? Això és en expansió constant, no? Vull dir, no té un límit, això, no?
A veure, suposo que això acabarà el dia que acabi jo, no? Perquè és una obra personal. Sí. I efectivament, com molt bé has dit, doncs això no va néixer amb la intencionalitat de ser un museu, sinó doncs, de donar lloc, de donar cabuda a tots aquests anys d'afició que des dels 10 anys doncs, vaig portar a terme en el món del ferrocarril a escala.
És a dir, que ha estat el teu hobby, continua sent el teu hobby, per entendre-ho així, i serà el teu hobby. No et dediques a això, tu et dediques a una altra cosa, vull dir, no, el museu...
Sí, el museu és un tema a part del meu tema professional. Jo sóc economista, jo no sóc ferroviari, jo sóc ferroviari d'afició.
D'afició.
I ferroviari a escala.
Escolta'm, però el que tens aquí és una autèntica fortuna, en miniatures.
Sí, això està claríssim. A veure, aquí quan venen els visitants, sempre em pregunten dues coses, que són recurrents. La primera és, i això, quant t'ha costat?
Clar, és que...
Ara, qual cosa, jo no dono resposta, evidentment, no dono resposta, perquè aquest no és el tema més important, eh? Però, i una altra pregunta que em fan molt curiosament, és, i com ho fas per treure de pols? És una pregunta curiosa. Especialment la part femenina dels visitants em pregunta això. La part masculina em pregunta quasi sempre, i això què t'ha costat?
I la part femenina, habitualment, quan això per treure de pols?
Com ho fas per treure, com per treure de pols, eh? Que són dues coses que ni una ni l'altra no m'interessen massa, perquè evidentment aquest no és l'objectiu del museu, però que són recurrents i no podem evitar, eh?
Bé, com a anècdota, això. Ara, ja que tens tot això, escolta'm, quin és l'objectiu del museu? A part d'aquesta gran maqueta, aquesta és la primera pregunta, bueno, i l'altra que et faria és com de gran és tot això?
Bueno, mira, el museu no és que sigui un museu enorme, ni molt menys, perquè el museu és, en realitat és una nau industrial adaptada a aquesta finalitat. Per tant, hi ha dues plantes, són 500 metres quadrats, i en una d'elles exposem doncs elements del ferrocarril real, com ara col·leccions de gorres, rellotges, etcètera, i a la planta superior tenim la maqueta de 200 metres quadrats on posem en marxa els trens de dia i de nit, i és el que fa realment les delícies del públic. Dit d'una altra manera, el museu té dues parts. Una part de difusió de cultura ferroviària,
sí,
i una altra d'oci ferroviari. Per tant, el públic doncs, que està interessat en saber, però també en passar-s'ho bé, doncs té tots els ingredients necessaris perquè això es porti a terme i no surti mai indiferent, que és el que nosaltres volem aconseguir des del primer moment.
Escolta'm, Antoni, ja tens la maqueta que volies?
No, perquè...
ets un inconformista, Antoni.
Totalment. Bueno, jo suposo que tota la gent que té objectius a llarg termini, com és el meu, no donen mai per finalitzar la seva obra, perquè en realitat la maqueta és una cosa viva, com t'he dit abans, i sempre es van incorporant novetats. De fet, com et deia, el 2025 inaugurarem una sala de 200 metres quadrats.
Carai.
Amb una nova maqueta, que serà en aquest cas temàtica, perquè serà ambientada a Alemanya a l'època d'entreguerres. Per tant, els únics trens que circularan seran trens de vapor a escala 1.32, que és una escala molt gran en el món del ferroviari.
Uh-huh.
Per tant, bueno, com veus, això no té...
No té límit, sí, sí.
No té, en principi, una data de finalització, perquè seria molt cru posar-se un final, però és viu, és una cosa viva, i per tant intentarem que així ho segueixi sent, perquè la gent que desconeix aquesta afició, que hi ha molta gent que la desconeix, quan ens vingui a veure, doncs realment quedi amb la vida i faci difusió. De fet, la nostra publicitat és el boca a orella. La gent que ens ve a veure i que després deixa les seves opinions a les xarxes socials és el nostre gran focus publicitari perquè això segueixi tirant endavant, ni més ni menys.
Escolta, col·leccionistes i gent aficionada al maquetisme i als trens en miniatura, hi ha unes quantes. Potser no tenen tant material com tu, però hi ha unes quantes i molts aficionats, no? No heu pensat en associar-vos? És a dir, el museu no ha dit, ei, doncs vine i ajuda, o no, això no és factible?
No, a veure, per fer aquesta labor que tu comentes, ja existeixen les associacions d'amics del ferrocarril.
D'acord.
Que pràcticament n'hi ha centenars a tot Espanya. De fet, Espanya no és un país on hi hagi molta afició. De fet, els països amb més afició són països centroeuropeus. Però, com dic, ja hi ha aquestes associacions que es cuiden de fer això. I la majoria d'aficionats del ferrocarril, a la vegada, som socis d'una d'aquestes entitats. El museu és una cosa particular, perquè és una col·lecció privada i és una maqueta privada.
D'acord.
El que sí que fem és, evidentment, difusió d'aquesta cultura ferroviària, com t'he dit abans.
Llavors, conforme a models de màquines i de trens, perquè, clar, suposo que tot té un límit, però hi ha molts, sí. Hi ha centenars. Busques que estiguin tots representats?
Infinit.
No sé si infinits, però milers, centenars de milers, potser. I busques que estiguin tots representats sota les maquetes o tots els models?
A veure, evidentment, com que tot no es pot tenir en aquesta vida...
Ai, senyor, doncs, tant de bo fos així.
Exacte. Tenim una mostra prou exhaustiva i prou gran de no només tipus de locomotores, sinó de països, de composicions, etc. Nosaltres, per exemple, en el museu tenim unes 4.000 peces a escala, que es diu aviat, però en podríem tenir 40.000 o 400.000, perquè se n'han fabricat al llarg dels anys milers i milers i milers. El que passa és que, com dèiem, no es pot tenir tot i, per tant, s'ha de ser una mica selectiu. Mm. Jo, per exemple, a mi no m'interessa el tren britànic, sinó que m'interessa el tren europeu. Hi ha gent que els interessa el tren americà i gent que no. Hi ha gent que els interessa la Renfe i hi ha gent que no volen sentir parlar de la Renfe, no?
Ja, sí.
Moltes vegades, per temes d'ús personal propi, no?
Correcte. Més enllà de col·leccionisme, sí, sí.
Exacte. Em refereixo que, doncs, és un món on tu t'has de ficar unes fites perquè tot és inabastable.
La família que diu?
Sí.
La família que diu?
Bueno, a veure, quan diem la família hem de diferenciar. La meva parella, evidentment, això s'ho ha trobat i, per tant, ho té que assumir. Del contrari, no podríem estar a viure amb parella. Això està claríssim. Per altra banda, tinc els meus fills, que durant els anys en què, doncs, ara ja són fora de casa, però quan eren a casa amb mi, amb nosaltres, viatjàvem a l'estranger, i els vam saturar de tal manera, perquè cada vegada que anàvem a un país visitàvem museus de trens, botigues de trens, estacions de trens, etcètera, etcètera, que i han arribat a un punt en què no volen saber absolutament res del tema.
Estaven saturadíssims.
Clar, els vam saturar. Jo ho entenc, ells tenen la seva vida i ells han de tenir les seves aficions i no forçosament compartir la meva, no? Ara, com et deia, la parella sí, forçosament, perquè ja dic, si no, no hi hauria parella.
Doncs, Antoni Rabell, gràcies i felicitats per tot això. Una abraçada molt forta.
No, gràcies. Gràcies a vosaltres i convido a tothom que no hagi estat encara que vingui, perquè no necessàriament s'ha de ser aficionat a aquest món per veure-ho.
Efectivament, tens tota la raó. No, a més d'aquests museus de maquetes ferroviàries, tenim museus del ferrocarril, és a dir, és tota una passió pels admiradors i el que té aquest punt encantador viatjar en tren, té aquest punt encantador i em perdonareu perquè igual algú ara se'n recorda de mi quan dius, jo estic a l'estació esperant Rodalies i no estar encantador, però de forma genèrica ho és, té aquest encant quan ho fas per plaer, quan ho fas per plaer, quan hi ha obligació i la cosa no funciona és una altra cosa. Va, de seguida parlarem de consultes jurídiques amb Àrea Jurídica Global, però abans, busques transformar el teu bany en un espai modern i funcional? Leroy Merlin, porque Leroy Merlin tiene los mejores profesionales que lo harán a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y añadir valor a tu hogar. Sus expertos te brindarán asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo los productos, sino pues en todo el proceso de reforma te acompañan. Así que vas a poder descubrir una amplia sección o selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas, platos de ducha, todo en un mismo lugar. Además, EPSO, tranquilo, porque se encarga absolutamente de todo. Diseño personalizado, transporte e instalación con una garantía de 3 años. Así que confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o transformar por completo tu baño. Y no te preocupes por el presupuesto, porque te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pues es el momento al momento de sacar nubes de las dudas legales que podáis tener. Llega el momento de saber cuál es el camino adecuado para solucionar vuestros problemas. Por ejemplo, en la ley de segunda oportunidad. Pongo un ejemplo, porque hablamos mucho con ello. Tenemos aquí con nosotros a Arianna López, directora de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo.
Muchas gracias a todos.
Bueno, eres tengo que presentarte como Abogada Spain.
Así es, poco a poco la gente me va llamando así.
Abogada Spain o Arianna López, directora de Área Jurídica Global. Es la misma persona en este caso. Bueno, en redes sigue subiendo, ¿eh?
Sí, sí, vamos como la espuma, para eso arriba.
Está muy bien. O sea, es que la gente supongo que quiere estar informada de todo esto, ¿no?
Totalmente. Hombre, si hay una cuenta que te ayuda a ganar dinero, claro, a llegar a final de mes, a afrontar todos tus pagos, como para no seguirla.
O sea, porque es que eso es así, precisamente. Es el problema de nuestra ignorancia legal, que para eso estáis los abogados, para echaros una mano en ese tipo de cosas y más en Área Jurídica Global. Bueno, sé que en Área Jurídica Global habéis ayudado ya a media España a solucionar vuestras deudas. Fuisteis de los, si no los primeros que echabais una mano ahí con era de la ley de segunda oportunidad.
Sí, sí, la primera persona que canceló sus deudas fue mi tío. De verdad, la segunda mi otro tío. O sea que aquí los conejillos de Indias fueron los familiares y a fecha de hoy pues más de 10.000 casos, como has dicho.
Bueno, pues precisamente con ese tipo de cuestiones se ayuda a la gente, como decías, a llegar a final de mes. Bueno, como ya sabéis, durante ya varias semanas os hemos pedido que mandarais a nuestro WhatsApp, a nuestro WhatsApp, vuestras dudas legales para explicárselas a Arianna. Y hoy Arianna ha venido para responderlas. Primero, este es nuestro número de WhatsApp, 699-1309. Ahí debéis dejar vuestras dudas, lo que queráis consultarle a Arianna. Bueno, vamos a ver el siguiente caso. ¿Qué te parece?
Vamos allá.
Buenas tardes, Cope. Mi duda viene a raíz de mi divorcio. Claro, al separarme me encuentro con los mismos gastos, sobre todo con los niños, las extraescolares. Pero claro, ahora solo tengo mi sueldo. ¿Hay algo legal que pueda hacer? Muchas gracias por ayudarnos en nuestros problemas legales. Un abrazo.
Bueno, ¿y aquí qué le podemos responder, Arianna?
Bueno, pues antes de nada, lo primero que tenemos que analizar es que ha habido una situación que ha cambiado los ingresos de la familia. En este caso no ha sido un despido, pero ha sido un divorcio. Entonces, esta persona muy probablemente sí que cumpla con los requisitos para poder cancelar sus deudas con la ley de segunda oportunidad. ¿Cómo lo haríamos? Primero tenemos que analizar los activos, si hay coche, si hay casa y exactamente cuáles son sus gastos a final de mes. Pero cuando un ciudadano se plantea si paga al banco o a la compra, o si tiene que desapuntar a sus hijos de las extraescolares para pagar una tarjeta de crédito, en ese momento es el momento de entrar en ley de segunda oportunidad. Porque podemos cancelar el 100% de deudas de esta persona para que conserve su casa, su piso, su coche, que los niños no tengan que tener un cambio de vida en cuanto a extraescolares o de colegio o demás.
Sí.
Y así que esta persona pues pueda llegar a final de mes haciendo frente a todos sus pagos de manera correcta.
De acuerdo.
Al final, cuando hay situaciones de este estilo, la gente acostumbra a hablar con los bancos, pero no hay facilidad ni para bajar la cuota de la hipoteca, ni para hacer tus pagos de una manera más alargada en el tiempo. Entonces, la ley de segunda oportunidad nos permite de golpe hacer un cambio radical. Y a final de mes, en todo lo que destinas a pagar a bancos, que pueda ser pues un ahorro para la familia.
Entonces, entiendo por lo que estás explicando que esta señora cumple los requisitos para cancelar sus deudas.
Muy probablemente sí. Debería analizar mejor el caso, pero sí.
Y ¿Cómo se cancelarían las deudas? ¿Cuánto se tardaría en esto?
Pues tardamos 9 meses, un añito. Es un procedimiento judicial, la verdad es que bastante rápido, porque la ley ha cambiado y ahora está muy bien redactada. Y pues vendría a nuestro despacho, sacaríamos toda la documentación necesaria, redactaríamos demanda y una vez esté en el juzgado, todo esto ya marcha solo.
¿Y no entraría esta persona en un problema de impagos?
Claro, si deja de pagar al banco para tener ahorros, es normal que la gente piense, vale, ahora la van a poner en ASNEF, ¿no? Y va a tener problemas de impagos. Pues no, porque lo bonito de esta ley, que de hecho es un puntazo, es que nada más entrar en el juzgado, entra el deudor como en una cúpula de protección que permite que no le puedan embargar, que no le puedan denunciar, que no le puedan demandar. Entonces está protegido totalmente y aunque impague, sabe que no va a tener ningún problema.
De acuerdo. Bueno, pues ya sabéis, si tenéis alguna duda o alguna consulta al respecto, este es nuestro número de WhatsApp, 699 1309. Tenéis que dejar ahí vuestro mensaje, vuestra duda, vuestra consulta para Ariadna López. Y ya sabéis que en Área Jurídica Global pues os van a ayudar con cualquier problema legal. Cualquier problema legal les podéis consultar. Para contactar con ellos, además de la consulta del WhatsApp, pero ya directamente para hablar con ellos, es el 900 90 77 50. Ese es el teléfono gratuito de Área Jurídica Global. 900 90 77 50. O en la web también lo vais a encontrar toda la información. Areajuridicaglobal.com. Areajuridicaglobal.com. Ariadna, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Nos vemos en la próxima, a ver si la gente va mandando más dudas.
Estem a punt de... ja enfoquem i posem proa a dos quarts de dues del migdia. De seguida actualitzarem la informació de serveis, el temps, o sigui, la meteo, el trànsit, els titulars d'esports, i després parlarem de la calor. Bé, parlarem de la calor estiu, quina novetat. Però parlarem de la calor des d'un punt de vista dels estudis que s'han presentat, que diuen, amb les dades que tenim ara, que de cara a l'any 2100 la mortalitat per calor augmentarà pràcticament exponencialment. Tenint en compte que si no es fa res, i el 2100 queda molt, eh? De seguida en parlem de tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
El verano es la época del año más esperada y feliz para los niños, pero no será así para todos. 9 de cada 10 familias atendidas por Cáritas han reducido las actividades de ocio por falta de dinero. Con tu ayuda, lograremos que los niños y niñas de estas familias puedan disfrutar de actividades de ocio, casales o campamentos de verano. Puedes realizar tu donativo en Cáritas.Barcelona, llamando al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Ayúdales y haz que vivan un verano para recordar.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. És el moment de fer un repàs de la informació de serveis i titulars d'esports. Si us sembla, comencem per la informació de serveis. Un temps que canvia. Un temps que canvia. Ja veieu que les temperatures han baixat. Ja no fa tanta calor. Bé, la calor que fa és la que tocaria pel mes d'agost. És a dir, que no tenim aquelles temperatures disparades. I això es notarà avui, demà, però la temperatura i la calorada s'anirà recuperant conforme vagi avançant els dies d'aquesta setmana. Avui per la tarda, atenció, perquè ja a partir d'aquestes hores, ja durant tota aquesta tarda, hi ha una alerta activada per intensitat de pluges a tot el que seria sector nord de Catalunya, Pirineu i Prepirineu. Concretament, a les comarques del Berguedà, del Lluçanès, d'Osona i al voltant d'aquestes comarques hi ha una alerta activada per intensitat de pluja que pot ser en format de tempesta i fins i tot fer presència a la calamarsa. És habitualment totes aquestes tardes que és quan se reactiven aquestes tempestes que poden fer i poden caure amb certa intensitat en les comarques que acabo de dir. La resta, doncs, potser núvols, sol, principalment cap a Ponent, cap al Segrià, cap a Lleida, núvols cap a... sol, millor dit, cap a les Terres de l'Ebre, i la calor ara mateix continguda. Quan parlo de continguda, parlo de calor que tocaria. De calor que tocaria. De cara a demà dimarts, ens aixecarem amb, possiblement, algun feble plogim pel Garraf, pel Baix Llobregat, per la zona de Costa Central, i res més testimonial, més aviat, eh? No anirà més enllà. I núvols i calor. La calor en augment, insisteixo, la clau en augment de cara fins i tot ja el que quedarà per la setmana. Encara que per les tardes, de cara demà dimarts o dimecres, les tempestes de tarda es reactivaran sobretot a la zona del Pirineu i Prepirineu. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant l'autopista AP7. Hi ha un carril tallat a Maçanet de la Selva en sentit nord per tasques de reparació de danys arran d'un accident d'un camió. Això provoca 16 quilòmetres de retenció des de Sant Celoni fins a arribar a Maçanet de la Selva en sentit nord. A la mateixa autopista AP7 hi ha 2 quilòmetres de retenció Subirats en sentit nord. Encara a l'AP7 hi ha 4 quilòmetres de retenció a l'Ametlla de Mar en sentit nord per un accident que talla un carril. A la mateixa AP7 hi ha 2 quilòmetres de cua també a l'Ametlla de Mar però en sentit sud per un altre accident que talla un carril. A la C-17, retencions de Canovelles a Granollers en sentit sud per obres. A la C-32, cua Palafolls en sentit nord. A la Nacional 2, trams de retenció de Tordera a Maçanet en sentit nord. A la C-35, retencions a Sant Celoni, Hostalric i Maçanet en sentit Vidreres. I a la GI-614 hi ha retencions a Cadaqués cap a les platges. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt hi ha retencions a la Vall d'Hebron en tots dos sentits per obres. I a la ronda litoral hi ha trams de retenció de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
Gràcies, Mireia, que tinguis un bon dia.
Igualment, gràcies.
L'actualitat esportiva amb l'Albert Díaz. Albert, com estàs? Benvingut.
Senyor Cruz, molt bé. I vostè, què tal? Gràcies.
Encantat de veure't, com sempre.
Un autèntic plaer.
Ha començat bé el Barça, eh?
Ha començat molt bé el Barça. És un dels dos equips, juntament amb el Celta, que ho han guanyat tot. Fixi's vostè, dues jornades de Lliga i només dos equips que ho han guanyat tot. Aquí tiro del fil i faig extensió a aquest debat de portarem tres jornades, gairebé quatre, el mercat es tanca el divendres, la Lliga va començar molt d'hora, però vaja, que conclusions, jo crec que fins que no entrin 6, 7, 8 jornades, que siguin els equips assentats, amb els últims fitxatges adaptats, jo crec que no en podem treure gaires.
Totalment d'acord, però començar bé
però és començar important.
És important.
I jo crec que ha començat bé el Barça, em sembla que és una evidència, mirant els partits que ha tingut el conjunt blaugrana, perquè, entre altres coses, Hansi Flick no es complica la vida, és allò de treballo amb el que tinc aquestes peces, són les que utilitzo, i perquè físicament també ha començat bé. No hi ha gaire marge per valoracions, tot i que vulguem també estirar aquest fil, perquè avui ja comença la...
Sí.
Tercera jornada de Lliga.
Ja comencem, eh?
Tercera, eh?
Sí.
Estàvem acomiadant la temporada.
Ja està, portem
una Eurocopa,
tres.
Uns Jocs Olímpics... Ai, quan no vas stop. Complint anys, això encara passa més ràpid. El Barça juga demà a camp del Rayo Vallecano. Acaba de parlar Hansi Flick, molts debats a sobre de la taula, els últims reforços, es parla de Chiesa, que sembla arribarà, el jugador italià, Dani Olmo, que encara flamant fitxatge del Barça no l'ha pogut inscriure. Aquest és Hansi Flick, el tècnic del conjunt blaugrana. Hansi Flick? Sí? L'escoltem?
Sí, el tenim? Sí. A
veure, Hansi? Ara, vinga.
Cannot control the team, not the coach, not... It's...
Evidentment, és quelcom que no pot controlar ni el jugador, ni l'equip, ni l'entrenador. N'hem parlat d'aquesta circumstància. Sabem que és una circumstància difícil actualment en el cas del Barça, però és que jo crec en aquest club i crec que sí que el podrem inscriure, tant de bo pel partit de demà. I evidentment tots els jugadors que no tenen ocasió de jugar no estan contents de no poder jugar.
Doncs veurem si finalment li posem a l'interrogant. Dani Olmo pot estrenar-se amb el Barça i a la Lliga demà a camp del Rayo Vallecano. L'Englet, renovat amb el Barça per allò d'equilibrar... Sap vostè que entre periodisme i economia ens hem tots barallant gairebé, eh?
Sí,
no gaudint, sinó barallant. Per què? Perquè l'Englet renova amb el Barça fins al 2027. Un jugador que estava cedit, que no entra en els plans de Hansi Flick, difereix el salari, se'n va cedit a l'Atlètic de Madrid. Això el Barça, el Girona, està tornant...
Són aquestes maniobres per complir amb el fair play,
sí,
eh?
És arquitectura econòmica, acabar de quadrar totes les peces al més pur estil Tetris. El Girona ha tingut problemes en el vol de tornada i a aquesta hora està tornant via Barcelona cap a Girona, 1-6, després de perdre ahir a camp de l'Atlètic de Madrid. Massa càstig, els errors puntuals, bàsicament de Gazzaniga, el porter, van condemnar el conjunt de Mitchell, que té partit el dijous a Montilivi. S'estrena a casa, després de disputar les dues primeres jornades lluny de Montilivi. El rival, Osasuna. Veurem si ja serà Esprilla, l'últim en arribar, que potser no és l'últim, sinó l'últim que ha arribat cronològicament, però... Vola Eric García, el Girona. Veurem si pot arribar una entesa amb el Barça. Amb el jugador no hi haurà problema. I fora de l'àmbit futbolístic, en bàsquet, avui el Barça presenta els 5 fitxatges per la nova temporada abans de marxar de gira a la Xina. Entre el 29 d'agost i el 5 de setembre estarà de gira per la Xina. Avui presenta a Juan Núñez, a Kevin Panther, a Justin Anderson, senyor Anderson... Els de Matrix.
Senyor Anderson.
Metu i també un dels sostres de la Lliga, 221 centímetres de jugador de bàsquet, Yusuf Afol.
De l'Espanyol, jo estic preocupat, eh?
No, tranquil.
Estic preocupat, eh?
Anem a poc a poc. És cert que l'inici no ha estat bo, amb rivals, bàsicament el Valladolid de la Lliga de l'Espanyol, això és cert, no ha puntuat, no ha marcat. Jo faria un crit a la prudència, a la calma, i a, com li deia, treure valoracions, perquè la Lliga comença molt d'hora i és cert que no és el mateix que s'hagi de reforçar l'Espanyol que s'hagin de reforçar altres equips, perquè ve de segona, perquè té una economia malmesa. Jo, treure conclusions ara, crec que serveix de poc. Continua confiant en Manolo González, és que acaba de començar això. Creure que el que es va veure de l'Espanyol davant la Reial Societat, que jo crec que va ser una millora en el joc, pot tenir continuïtat.
Escolta'm, Albert, ja Esports Cope torna al seu horari habitual, no?
3:05, estem aquí, no en guerra, com sempre.
Doncs a partir de les 3:05, tots aquests titulars i més, ampliarem Esports Cope amb el Joan Batllori al capdavant. Gràcies, Albert.
Una abraçada, senyor Cruz, que vagi bé.
Cuida't. De seguida parlem d'aquests estudis que diuen que la mortalitat per calor intensa augmentaran d'aquí a l'any 2100 de forma pràcticament exponencial. En parlarem de com ser resilients amb això i, sobretot, davant d'això, com viuen les persones, parlant dels sectors de població més vulnerables, com viuen les persones grans aquesta calor extrema, aquestes onades de calor i aquesta termocepció. De seguida en parlem d'això a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Estamos contando.
20 kilómetros meta, 4:27.
La Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE.
Buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Vive la emoción de cada pedalada, cada ascenso y cada sprint, solo en COPE, con Eri Frade.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
El puente sobre el río Kwai.
No trates de escapar. Una evasión resulta imposible. Es la muerte segura.
El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio.
precio me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La mortalitat per calor augmentarà pràcticament exponencialment fins l'any 2100. Queda molt per això, eh? Queda moltíssim. No sé, jo crec que no ho veuré, però... I d'aquí a l'any 2100, vés a saber tu, com canviaran les coses. És a dir, són d'aquests estudis que... Els comentem perquè és agost, perquè no hi ha més estudis interessants per parlar i perquè possiblement això d'aquí l'any 2100, ja m'explicareu. Demà tenim una tecnologia nova, demà passat tenim una altra, l'altra tenim una altra, així que aquests estudis tampoc ens han d'espantar gaire més enllà del que són. Sí que és cert que estem davant d'un canvi climàtic, que les temperatures i que els estius mediterranis cada cop seran més severs, més durs, més extrems, amb episodis més durs d'aiguats, de pluges i de sequera i de calor. Això és cert, és una cosa que tenim a sobre. Però, conforme la tecnologia venci, vés a saber com ens anirem adaptant a tot això. La calor augmentarà, però no cal anar-se'n al 2100, la tenim aquí ja. És veritat que estem davant d'un estiu que no ha estat el pitjor de tots. Hem tingut els darrers estius, han estat molt més durs, conforme incendis, sequera, manca de pluges, calors extremes, dies continuats d'onada de calor importants. Aquest estiu estem parlant de que no ha estat el més dur. Això és cert. Però, a part de tot això, tenim aquests estius que tot augmenta, tot apunta, perdó, cap a aquesta duresa d'aquests estius cada cop més extrems. Com viuen les persones grans aquesta calor extrema? La part de la societat més vulnerable. En parlem amb la Paloma Llàñez, que és investigadora del grup Turba de Laboratoris de la UOC. Paloma, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Mira, yo no sé si soy grande o no, pero yo con la calor extrema no puedo tampoco. Pero las personas mayores, ¿cómo lo viven todo eso?
Pues depende mucho de la franja etaria. Los más cercanos a los 65, pues lo viven de una forma más intensa, mientras quien han vivido pues situaciones más extremas en su infancia, los más mayores en este caso, pues sí que tienen mucha más resiliencia y muchas más estrategias de cuando no teníamos los recursos dependientes en energía fósil para atemperarse y para regular su termocepción. Entonces varía mucho.
¿Y esto cada vez que será peor? O sea, cada vez será más, ¿hará falta más esa resiliencia que tienen los que han pasado una infancia más dura?
Eso es lo que nosotros estamos estudiando y lo que queremos transmitir, que las personas mayores no son solo personas vulnerables al calor, sino que también tienen como una caja de Pandora, una caja de secretos, de estrategias tradicionales que han servido durante toda nuestra historia, durante toda nuestra cultura y que debemos volver a rescatar para que las soluciones al calor no sean solo aislarse dentro de casa o refugiarse en aires acondicionados, pero que reaprendamos un poco a vivir como se vivía antes y con una sensación de clima extremo como igualmente lo hacían nuestros abuelos más mayores.
¿Y qué hacían?
Pues desde entenderlo y hablarlo con nombres propios, ¿no? Ellos hablan del calor de por la mañana, el más fuerte, como el rechistero, que es el que tenemos que evitar, ¿no? Y tienen pues todo un léxico para ampliar esta definición del calor. Y hablan de estrategias como cerrar las ventanas durante el día, abrirlas por la noche, crear realmente ciclos de ventilación dentro de la casa, sacar las sillas a la puerta de la casa, hacer esos paseos que no se pueden hacer en la mitad del día, en otras horas más tempranas, más tardías. seguir manteniendo la misma vibra social para que el calor tampoco te aplaque emocionalmente y dejes de tener tu círculo. En fin, un montón de estrategias que no están necesariamente reflejadas en los protocolos de actuación contra ola de calor de las grandes ciudades y que nosotros abogamos que deberían empezar a incluirse para que sepamos que la adaptación es variada y que cada uno pues tira de las estrategias que le vienen bien, que le han enseñado, y eso, esa combinación única, lo que tenemos que valorar.
Es curioso, Paloma, porque esto no se aplicará en las ciudades, pero en los pueblos, depende en qué pueblos, se sigue manteniendo todo esto. O sea, salir las horas centrales del día, vamos, no ves absolutamente a nadie, pero sí se adaptan en función del horario del sol, de la manera y la forma. O sea, que es más de pueblo que en ciudad, que parece que esto se ha olvidado completamente.
Exactamente, y muchas veces la estructura urbana, el asfalto, eso es una de las grandes quejas de los participantes del estudio, que han ido, que ellos mismos que tenían esa cultura la vayan dejando de lado, y toda esa socialización que tenían en la calle, pues transformarla de alguna manera a espacios más privados, a bares, a restaurantes, que bueno, es una transformación normal, lógica de las ciudades, pero que también tenemos que ser conscientes de ella e intentar de alguna forma valorizar estrategias que hemos dejado atrás y que se consideraban relevantes.
Posiblemente para cuidar a las personas grandes hay que entenderlas, hablando desde el punto de vista del que hablamos, de la calor, ¿no?
Hay que entenderlas y hay que entender su conocimiento sobre esto que te cuento de los árboles. Ellos denunciaban los alcorques que habían sido cerrados en sus barrios, los árboles que habían sido cortados por enfermedad y que no se habían replantado, o me señalaban las especies que no eran autóctonas y que por tanto no iban a resistir bien. Entonces ellos ya, de su conocimiento de toda la vida del campo y la ciudad, pues consiguen identificar una serie de objetos urbanos que no tendrían que estar ahí por no ser del lugar y que no son, y que podrían estar mejor planteados si el objetivo es proteger a la gente con sombra, con espacios frescos, tener esos parques con árboles también para los niños, en fin. Todas esas cosas que se valoraban antes, ¿no? Se tardan generaciones en plantar esos árboles y que ahora pues no le damos tanto valor, y ellos defendían activamente que se pusiera el foco ahí.
Si escucháramos la experiencia de nuestros mayores, seguramente las cosas irían mejor, estoy casi seguro de ello. Señora, bueno, Paloma Yáñez, escuche, gracias por esta charla que ha sido aquí con nosotras. Paloma Yáñez, investigadora del Grupo Turba, laboratorio de la UOC, gracias por la charla, muy amable.
Muchísimas gracias.
Doncs aquesta és la situació, precisament. Ja ho veieu, que és una qüestió d'adaptació i, sobretot, d'aprofitar tot el coneixement que tenen els grans. Va, que de seguida parlem de l'evolució de l'idioma. Ho parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano el cuerpo nos pide una limpieza, deshincharnos, una puesta a punto, bajar de peso. Con el plan 1-2-3 de Clinitec perdemos de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Hay que anticiparse y comenzar a reducir esos kilos que nos sobran, desintoxicar tu cuerpo, bajar volumen, perder peso y sin efecto rebote.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Eliminamos volumen, toxinas y líquido y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de volumen.
Y la tercera semana con las cápsulas saciantes que captan la grasa.
Seguimos perdiendo peso. Llama ya al 650-51-52-53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y con una super oferta.
Gratis, 28 parches adelgazantes para despedirte de la celulitis y los michelines. Y además entra una caja de detox y una caja de galletas saciantes ideales para tu desayuno o para tu merienda. Gratis con el plan 1-2-3. Llama ahora 650-51-52-53 y adelgazarás de 4 a 7 kilos. 650-51-52-53.
¿Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra al periódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins a finals de mes. El periódico. Entendre-hi més.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Noves que incorporen, o sobretot que les noves generacions van incorporant. Heu pensat, per exemple, si us trobéssiu amb una persona de fa 500 anys, entendríeu el que us està parlant? Parlant el mateix català o castellà? O si aneu cap al futur 500 anys, entendríeu el que us explica aquella persona? Us dic que probablement no, perquè l'idioma evoluciona, canvia. Paraules com farmear, bosc, campear, que vera dels videojocs, incorporen a l'idioma. En parlem d'això, d'aquesta evolució del català, amb l'Aurora Gómez, que és filòloga de la Universitat Abat Oliba Feu. Aurora, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Tu ets gamer, farmees, o campees, o no? Com va?
Ui, la veritat és que el meu germà gran ho va intentar, però no, en realitat el que farmia més és ell. Visc envoltada de gamers.
Vius envoltada de gamers. Bé, escolta'm, com influencien aquestes noves tecnologies? En aquest cas posava com a exemple els videojocs, però hi ha d'altres, els videojocs possiblement ara mateix seria una de les més clares, dins del llenguatge. Aquestes influències com van?
Ostres, doncs depèn una mica també fins i tot ja de la generació, de l'edat, perquè, per exemple, el meu germà, que és nascut als anys 80, fa servir expressions com AFK, que és una d'aquestes que deies que ja estan en desús fins i tot, que és away from the keyboard, llavors està offline, abans era AFK i ja no es fa servir. I en canvi, sí...
Són d'aquestes que moren, no? Que no queden, que acaben
que
de morir.
Exacte, acaben de morir. El meu germà té 35 anys, vull dir que tampoc fa tant que es feia servir aquesta paraula ni que es va crear, no? Però, en canvi, el meu nebot, que té 9 anys, doncs ara fa servir el farmear, fa servir el campear i ho fan servir al pati de l'escola.
O sigui, directament són d'aquestes paraules que sí que s'utilitzen al marge dels videojocs. Però quines possibilitats hi ha de que una d'aquestes paraules puguin quedar al nostre llenguatge com han quedat altres?
Ostres, això és molt difícil, eh?
Sí, no, estem especulant, bàsicament, perquè és una qüestió que tampoc podem saber.
Jo crec que més que res és la capacitat que tingui aquesta paraula d'aplicar-se en altres contextos. Perquè, per exemple, el GG fa molt de temps que... El GG és el good game.
Good game, sí. És una expressió per felicitar alguna persona, bàsicament. No.
Exacte. I fa molt de temps que existeix, des de que existien els jocs de rol online, i continua a dia d'avui en ús completament normal, fins i tot as soon as possible. Hi ha molta gent que potser no sap que ve de l'ambient dels videojocs perquè s'ha quedat, perquè és molt aplicable a qualsevol context de la vida diària.
És una qüestió de practicitat, en aquest cas, no?
Exacte. Jo crec que el tema de farmear, per exemple, es quedarà més restringit en el món gamer o fins i tot sortirà una altra paraula que sigui sinònima de farmear. I sobretot el campear, també, perquè campear és sinònim del típic niño rata que es queda allà el pilla-pilla superben amagat i llavors clar que no el pillen en el col·le.
Bé, parlem de farmear, fa referència a realitzar doncs mecànicament una acció de forma repetitiva, per exemple, i campear és una pràctica de mantenir-se amagat i estàtic per atacar els enemics que venen parlant des del punt de vista del videojoc. Ostres, clar, en aquest cas, imaginem, no?, que farmear o campear es queden. Quin temps ha de passar perquè les autoritats l'admetin com una paraula pròpia i de propi ús? A la RAE, per exemple, que a vegades triga segles en admetre una paraula.
Val. Realment no crec que sigui tant la quantitat de temps, sinó la quantitat de gent que la faci servir.
D'acord.
Crec que té més influència això, perquè, per exemple, me'n recordo, fa uns anys van acceptar a l'Institut d'Estudis Catalans la paraula guapo, i me'n recordo quan va sortir aquesta paraula, clar, estudiant filologia els professors ho comenten, no?, a classe. Me'n recordo el professor que va dir: ostres, que raro que hagin acceptat guapo quan de guapos hi ha molt pocs, de tontos n'hi ha tants, ja. I tonto no està acceptat. Llavors, clar, és més aviat una mica el rang de gent que ho faci servir, no?
És una qüestió diferenciadora? És a dir, per exemple, les noves generacions intenten buscar noves paraules i noves formes d'expressió amb un ànim conscient o inconscient de diferenciar-se?
Crec que no, crec que és més que res modes.
D'acord.
Crec que és modes, perquè, per exemple, ara hi ha aquesta nova tendència o trend, que és el demure. Demure és simplement ser una persona decent, de deixar passar la gent gran. Però ara és una tendència el dir demure, i demure és la paraula anglesa per dir modest.
No sé si ens hem de preocupar perquè l'anglès ens fagociti tant el castellà com el català, perquè sembla que totes aquestes noves paraules, expressions, són bàsicament castellanitzar o catalanitzar expressions angleses.
Sí, però jo, la veritat, crec que hi haurà molta gent que entrarà en pànic, però jo sóc de la minoria dins del món de la filologia que pensa, mira, ara ens fa gustit a l'anglès, però abans era el francès, i abans era l'italià, i abans era el llatí. I al final la llengua sempre avançarà, i la llengua catalana doncs agafarà, o la castellana agafarà d'on sigui, i continuarà el seu camí. Abans era entrar en pànic, ara paniquiamos.
Bueno. Ens hem d'adaptar a tot això? Perquè, clar, jo amb 56 tacos, allò de dir, voy a farmear, estoy farmeando o estoy campeando, igual queda una mica ridícul, no? O no?
Clar, és que depèn del context. Jo crec que mentre no perdem les paraules genuïnes, és a dir, per exemple, dir una persona, tal persona és insípida o és insulsa o sembla un figurant, en lloc de dir NPC i llavors saber diferenciar, vale, estic amb els amics, dic, aquesta persona és NPC, estic escrivint una redacció al col·le, doncs faig servir insults o insípid, és l'adequat, però sense por acceptar NPC.
Un NPC a un joc seria un personatge que no juga, és un personatge que no aporta res a la història, que està allà per omplir, bàsicament és un insulso, un nada, un què, no? Bé, doncs és l'evolució del llenguatge, que suposo que continua com ésser viu en tot cas. Tu creus, fem futurficció, Aurora, tu creus que quan... Futurficció, tu creus que, per exemple, si tinguéssim la capacitat de traslladar-nos en el futur 500 anys, creus que entendríem parlant a les persones de 500 anys cap al futur? En un canvi de llenguatge?
No. Jo no els entendria.
Ens costaria, segurament, a part l'evolució.
Sí, necessitaríem ben bé d'un parell de setmanes, un mes d'adaptació, perquè hi ha moltes vegades que fins i tot ara per xarxes socials no sé què m'ha sortit ni què m'estan dient. No sóc tan gran. Llavors, clar, si ara ja em costa, no vull pensar d'aquí 500 anys com ha pogut arribar a evolucionar la societat i la manera d'expressar-nos.
Clar, això t'ho pregunto perquè bé, jo no sóc filòleg, i llavors jo, alguna vegada he pensat amb això del llenguatge i dic, carai, si jo me n'anés 500 anys enrere, entendria a la gent de fa 500 anys com quan em parlen, o quina adaptació, o sigui, quin tipus de llenguatge em farien servir, i si entendria, i ells si m'entendrien a mi. Vull dir, en una reflexió com aquesta, és com a evolució del llenguatge al llarg de la història, per això t'ho deia.
Clar, no, realment jo crec que més aviat, més que un tema de paraules, serà el tema de l'ús de les paraules. Jo crec que haurà canviat tant que probablement no ho entenguem. Jo, en aquest moment, amb aquesta pregunta, estic pensant en la pel·lícula d'Idiocracy, que es trasllada molts anys en el futur, moltes dècades en el futur, i la societat ha avançat d'una manera que quan dues persones de la nostra època, per una sèrie de circumstàncies, acaben en aquell moment temporal, necessiten un període d'adaptació perquè no entenen què els estan dient ni com funciona res.
Doncs, Aurora Gómez, professora de llengua de la Universitat de Batolibació, gràcies per parlar aquí amb nosaltres i fer xerrada sobre l'evolució del llenguatge. Molt amable.
A vosaltres.
I ara arribem, gràcies a tu per atendre'ns, i ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz, que acabin de passar una molt bona tarda.